les escoles a la ràdio.
Hola, bona tarda, sóc en Marc i m'acompanya
a l'Adrià.
Avui us parlarem de la llei LOMCE, presentada pel ministre Wert del Partit Popular. Adrià, podria explicar-nos quins canvis té aquesta llei respecte a l'anterior?
Sí, los cambios que producirá esta ley son unas pruebas externas de evaluación, al final de cada etapa educativa. Los alumnos serán evaluados mediante unas pruebas externas. Si los alumnos no las superan, no podrán pasar a la siguiente etapa.
També sentí que les notes de primària seran únicament orientatives i que les classes, a part de l'assignatura de català, s'hauran de fer en castellà.
En efecto, la prueba final del bachillerato sustituye la selectividad y cada universidad o facultad puede elaborar otra prueba de acceso propia.
Doncs l'alumne tindrà que fer dues proves per entrar a una universitat. Sembla que aquesta llei no ha agradat gaire a l'alumnat. Per aquest motiu, el dia 24 del mes anterior hi va esdevindre una vaga educativa contra aquesta llei, on milers d'alumnes es van manifestar a la plaça Catalunya. ¿Tú qué opinas de esta ley?
Yo opino que deberíamos hacer las clases en el idioma oficial de la comunidad. Deberíamos dejar la educación tal como está. En caso que la cambiáramos, tendrían que modificar otras cosas.
Yo creo que tens raó. No creo que el idioma en que es fan las asignaturas siga el problema del fracaso escolar.
Bueno, muchas gracias por escucharnos.
Bona nit, seguidors i seguidores d'aquesta ràdio.
Hola, amics. En aquesta ocasió us portem contes, llegendes urbanes i històries de terror que us esgarrifareu de por.
Aquests narradors d'aquestes aventures seran l'Adrià, l'Òscar i l'Alba. Som alumnes de la B Roig.
Bueno, doncs anem a començar. Quina història us sabeu? Jo em sé una que va d'una mà de mico. En un lloc anomenat Laburnum, hi havia una casa a la qual un home jugava amb el seu fill escacs. De sobte va cridar a la porta de la casa un sergent anomenat Morris, a la qual coneixia la família. Anteriorment ja li havien avisat que rondava una mà d'amico pel poble i que era perillosa, perquè si demanaves un desig en veu alta es complia de forma tan casual que semblava pura casualitat. A l'enterar-se d'això, el senyor White es va negar en rotuna a voler-la tornar. I després de dir-li que si es desfaria d'ella el senyor Morris, se la va tornar a quedar. Va demanar un desig que volia 200 lliures. Es va esperar unes quantes hores i van trucar una altra vegada a la porta. Era el cap del seu fill a l'empresa de màquines de construcció, que l'havien atropellat. I per haver-li atropellat amb una màquina de construcció, l'empresa li donava 200 lliures. Llavors, al cap de 2 setmanes, la mare estava desolada i plorava totes les nits. No podia ni dormir. Llavors li va demanar al senyor White que tornés a demanar un desig, que el seu fill ressuscités. El senyor White es va negar en rotund de tornar a utilitzar la mà de mico i la va guardar. El següent dia, la dona la va trobar i va demanar el desig de que el seu fill tornés a la vida. Llavors va agafar una cadira i va anar a obrir la porta. Abans de que obrís la porta, el senyor White va agafar la mà de mico i va demanar un desig. Tot es va omplir de silenci i ningú sap quin desig va formular el senyor White i de quina manera s'havia complit el desig de la senyora White. Encara es creu que la mà de mico volta pel món buscant algú que la vulgui utilitzar.
Ara us direm una llegenda que es diu El ginet sense cap. Era una llegenda que explica que l'armada britànica va ser assassinada i hi havia un home que el van contractar per la guerra. Ell mateix, amb la seva pròpia espasa, va agafar i es va tallar el cap. Va ser l'únic supervivent i sempre portava un cavall negre i amb la cua del cavall portava els caps que havia matat els seus enemics i els ulls. I anava per als pobles agafant i ensenyant això, els caps i els ulls.
Jo em sé una història que va ocórrer a una casa de camp on vivia una mare i 3 fills que s'estimaven molt. Però tot va canviar un dia quan, de repent, en una nit d'hivern plujosa, va venir el pare que els havia abandonat anys enrere. La mare, que estimava molts els seus fills, els va dir que els amaguessin. El fill gran es va amagar en el lavabo, el mitjà dintre l'armari i el petit sota el llit. I la mare, per amor als seus fills, va lluitar cara a cara contra el pare. Però, per desgràcia, va perdre perquè el pare li va donar un cop de puny que la va deixar inconscient en 2 hores. Quan es va despertar, la mare el primer que va fer és anar a buscar els seus 3 fills. Va mirar els lavabos, a les habitacions i fins i tot va sortir al carrer. Però no se'n va saber res més del pare ni dels 3 fills. Van passar anys, dies i mesos, però no se'n va saber res més. I la mare va aguantar tot el que va poder, però una nit va desaparèixer. Pels barris es comenta que la mare va morir afogada en un llac de llàgrimes que va fer per la tristesa que tenia. Però també diuen que en nits d'hivern apareix l'esperit de la mare en busca de nens vius per reemplaçar l'amor que tenia els seus fills i poder començar una vida nova.
Bueno, doncs això és tot. Bona nit, Sant Celoni.
Hola, sóc Pol Martorell, acompanyat de...
Dani Chengi.
Bon vespre.
Bon vespre. Pol, quines són les causes d'accident de trànsit més comunes?
Algunes de les causes d'accidents més comunes són el consum d'alcohol o d'un altre tipus de drogues, que suposen el 50% dels accidents de trànsit mortals. Una altra és la manca d'experiència, que provoca a l'any unes 1.500 morts a la conducció. Les excessives presses o el cansament també són un altre fort motiu d'accidents de trànsit. Dani, ens podries dir quin percentatge de víctimes infantils hi ha en accidents de tràfic a l'any?
El percentatge de nens víctimes d'accident de tràfic que anava sense un sistema de protecció ha caigut els últims 3 anys del 50% al 9%. Malgrat tot, el número de víctimes mortals i greus s'ha mantingut. Pol, quines són les causes de moltes més comunes?
Les causes més comunes són d'aparcament, excés de velocitat, de nivells d'alcoholèmia, per no haver passat l'ITV del cotxe o per ser un conductor temerari. Dani, quantes persones van morir a Europa per culpa dels accidents de tràfic?
L'any 2005 van morir a Europa 32.951 persones en accident de trànsit. 11.622 dels accidents van passar en vies urbanes. Aquesta xifra representa un 35% del total. Així que tindreu que anar en compte totes les coses si voleu evitar al màxim possible un accident de trànsit. Escolteu això.
Segons ha informat la policia catalana, l'any passat, durant els 4 dies de pont, els agents de Mossos d'Esquadra van imputar com a presumptes autors d'un delicte contra la seguretat de trànsit a 40 conductors per circular sense permís o per conduir tot i una privació judicial. Si en 3 dies hi ha hagut tants detinguts, quants creus que hi haurà tot l'any? Això és per vosaltres.
Doncs adeu, i aquí us deixem Sant Celoni. Bona nit a tothom.
Bona nit.
Comencem amb el nostre programa. Jo sóc la Mireia.
Jo la Clàudia.
I jo la Paula.
Avui parlarem de...
les tendències de la tardor i l'hivern.
La música al moment i els famosos més anomenats. La moda és una cosa que tenim tots en compte de les nostres vides.
Però sabeu el que es portarà aquesta tardor i hivern?
Fàcil, els quadres, tot i semblar massa escocès, és tendència.
Típiques samarretes amb missatge, acompanyades d'un dibuix o lletres XXL.
A més, ara que ja fa fred, necessitem un bon jersei. I és una combinació ideal per dur al dia a dia.
Ja som a la tardor i els colors foscos predominen. Doncs aprofita, trenca els esquemes i fes que torni a l'estiu, amb rosa i blau.
Per últim, els colors més suaus, com el marfil, marcaran tendències aquesta tardor. Aquest color és una aposta segura.
Els famosos també són part de la nostra vida.
Una famosa que està en boca de tots és la Miley Cyrus, criticada pel seu nou look però admirada per les lletres de les seves cançons.
Ha estat criticada pel seu look atrevit i sensual.
El seu nou look és producte de voler desfer-se del seu estil juvenil i mimat de Hannah Montana.
Sara Carbonero, la periodista esportiva de Telecinco, està embarassada de 7 mesos.
Uns altres famosos molt anomenats són One Direction, amb la seva nova gira Where We Are, que passaran per tots els grans estadis del món.
Ara us parlarem sobre la música més escoltada, del número 10 a l'1.
Al número 10 tenim We Can't Stop de Miley Cyrus.
En el número 9, La La La, de Naughty Boy.
En el número 8 tenim Make Me Day d'Aurin.
Al número 7 tenim Èxtasis, de Pablo Alborán.
Ocupant la sisena posició, A Plus, de Lady Gaga.
Amb el número 5, Burns, d'Ailey Berlin.
Al número 4 tenim Wake Me Up, de Vici.
En el tercer lloc, Row, de Katy Perry.
En segona posició tenim Love Me Again, de John Newman.
I la més escoltada és Waking Ball, de Miley Cyrus.
I fins aquí el nostre programa d'avui.
Fins aviat.
Esperem que us hagi agradat.
Adéu.
Fins la pròxima.
Hola, bona nit. Us parlen
Joan.
L'altre Joan.
I jo, Miquel.
I ja us explicarem les notícies de l'actualitat. Primer, 3 persones han mort i milers han sigut evacuades a les Filipines per culpa de la Ian, el tifó més important del 2013, que arriba aquest divendres a l'arxipèlag amb ràfegues de vent fins a 175 km per hora. Segons l'últim balanç de les autoritats, unes 700.000 persones s'han vist afectades en el centre del país, on la tempesta ha causat importants talls elèctrics, ha obligat a cancel·lar vols i a tancar aeroports i també a suspendre les classes.
Un informe de la Policia Nacional sobre la mort de Joan Andrés Benítez assenyala que almenys 2 Mossos d'Esquadra van donar per lo menys 5 cops de puny i 3 patades. Quan ja estava immobilitzat i també es creu que s'ha fet servir una porra extensible. La Policia Internacional ha analitzat fotograma 7 arxius de vídeo que han sigut aportats per testimonis de la pallissa. La majoria de veïns del barri barcelonès del Raval, on va basar. L'informe diu també que un testimoni va denunciar a la Policia Nacional que els Mossos d'Esquadra la van visitar la nit dels fets per ordenar-li que destruís les imatges que havia gravat.
Un estudi de la Universitat de Connecticut als Estats Units ha conclòs que les galetes Oreo són tan addictives com la cocaïna, segons informa la BBC. La recerca s'ha realitzat en ratolins de laboratori i ha conclòs que el consum d'aquestes galetes de xocolata amb farcit cremós activa més neurones en el centre del plaer del cervell que l'addictiva droga, segons l'explicació del portal de la cadena britànica. Igual que fan molts humans, l'estudi revela que els rosegadors també comencen a menjar les sobreses galetes pel seu cremós farcit.